Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La veritat és que la informació política que ens arriba en els darrers temps no convida massa a l'optimisme. Corrupció allà i també aquí. El procés que per cada pas que fa endavant en fa quatre enrere. I a tot això no em sembla que la vida de la gent millori gaire més. Enmig de tot merder, de tant en tant, apareixen notícies que ens fan posar de bon humor, que ens ajuden a creure una mica en les nostres capacitats com a societat i que, seguides de prop, ens conviden a pensar que, com diuen en el futbol, hi ha partit. Sense anar més lluny, ahir vam entrevistar la gent de la cervesa La Brava. Aquests tios fa pocs anys feien cervesa artesana com a afició a Sant Feliu de Guíxols i ara estan projectant una inversió de 10 milions d'euros per construir una fàbrica de cervesa a l'Empordà amb l'aspiració de convertir-se en la tercera cervesera de Catalunya. Projectes com aquest ens agraden perquè surten de la vocació, les ganes i la capacitat de treball, perquè s'escapen del, amb perdó, mamoneig polític i perquè suposen una innovació, una altra manera de pensar, una disrupció en la manera d'entendre la vida, l'economia, el negoci. Anomenem aquesta gent perquè hi hem parlat fa poc, però podríem parlar dels nanos de Verges que se'n van als Estats Units a un concurs internacional de robòtica, de l'empresa que en Jussi i la Isabel van muntar en un petit despatx a Pals i que ara, amb 17 treballadors, controlen tot el tràfic de fruites i verdures que va des de l'Estat fins a països nòrdics o de tantes altres idees que sorgeixen. Per això aquest tipus de notícies, allunyades de la informació política, perquè al final allò que la política trenca ho acaba esmenant la societat. Són les 8 del matí i 4 minuts, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i amb Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui el que més notarem serà el descens de temperatures. El cel estarà força ennuvolat i caurà algun ruixat sense deixar-nos massa aigua a les zones costaneres. On si es faran notar més els ruixats seran a les comarques interiors. La temperatura màxima arribarà fins als 16 graus i la mínima es quedarà sobre els 6. I dijous, encara dia ennuvolat, amb ruixats puntuals i temperatures fredes. De cara a divendres, veuríem una millora.
Doncs ara per ara, la temperatura, com sempre, és compartida a casa nostra. Tenim 12 graus positius a Santa Cristina, a Sant Feliu, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells, els trobem a Platja d'Aro, a Palafrugell, 12 graus positius, dèiem, per encetar aquest dia d'avui. És dimecres, és 26 d'abril del 2017. Comencem. I com sempre, comencem amb el repàs informatiu del dia a les notícies de casa nostra, ara mateix aquí al Supermatí. Repàs informatiu que ens arriba com cada dia de la mà d'en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Esquerra i el PDeCAT voten junts perquè s'aturi el xalet del Golfet, Toni.
El govern de Palafrugell ha quedat en minoria al ple municipal d'aquest dimarts defensant les polèmiques obres del xalet del Golfet. Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata, a l'oposició, han votat conjuntament per demanar que es paralitzin immediatament les obres fins que el jutjat es pronunciï sobre el cas. El secretari de l'Ajuntament, tanmateix, ha posat de manifest que la moció no té efecte jurídics.
El portaveu d'Esquerra, Josep Pi Ferrer, ha insistit que hi havia prou arguments legals per no donar la llicència d'obres a l'inici del procés.
Com que sempre va amb el retrovisor, ha arribat en el pla de millora i diu, com que la Generalitat havia aprovat aquell pla de millora, les obres són legals. Si són legals, tècnicament nosaltres no tenim arguments per poder-li dir, però sí que estem convençuts, convençudíssims, que hi havien suficientment arguments legals per no deixar fer aquella llicència, per no donar aquella llicència d'obres i per no fer la casa allà.
El portaveu del PDeCAT, Albert Gómez, ha apuntat a un conflicte d'interpretació entre administracions. Per això ha demanat que es modifiqués el text de la moció per donar-hi suport, instant l'alcalde a aturar les obres fins que el jutge es pronunciï, modificació acceptada pels republicans.
I hem de reconèixer que després de tot el que ha passat, doncs, hi ha dubtes raonables des de la perspectiva de les diferents parts. Creiem, per tant, que és important que en qualsevol decisió doncs, que prengui aquest plec doncs, que s'imposi sobretot el criteri de prudència. No? I també creiem doncs, que el que cal és esperar a que el jutge dictamini qui té raó i quina és la solució final del contenciós.
De la seva banda, l'alcalde Juli Fernández ha reiterat que aquesta és una qüestió tècnica i ha defensat altre cop l'actuació municipal.
Per tant, és veritat que cadascú ha de defensar les seves pròpies les seves pròpies, els seus propis acords. I quan un govern té els informes tècnics interns i externs que diuen que està ben donada, si no defensa aquestes pròpies actuacions, podríem arribar a la conclusió que també podria estar hasta prevaricant, perquè com amb informes positius tots que diuen que està ben donada, com no defensem el que fa referència a la pròpia acta administrativa.
Repassem també altres qüestions del ple de Palafrugell, Toni.
El govern també ha presentat una nova entitat, el Consell Municipal de Cultura, un òrgan consultiu per planificar i avaluar polítiques públiques en l'àmbit cultural. Esquerra Republicana hi ha votat en contra i el PDeCAT s'ha abstingut tots dos perquè reclamaven més debat sobre aquest ens abans de tirar-lo endavant.
També s'ha aprovat una moció dels grups municipals d'Esquerra i CiU demanant col·locar una estelada a la futura rotonda de Llofriu. El grup republicà reivindica la rotonda com a símbol de la marginació de l'estat espanyol envers les infraestructures de Catalunya perquè no ha invertit en la rotonda. Ja han votat a favor que Esquerra, CiU i 5 regidors del PSC, entre els quals l'alcalde. El ple ha servit per oficialitzar el canvi del regidor de Ciutadans, que ara serà no adscrit, com va avançar ahir Ràdio Capital.
Són les 8 del matí, 8 minuts. La Brava estudia propostes concretes per la nova planta a l'Empordà.
Els responsables de la Brava han avançat a Ràdio Capital que ja han rebut diverses propostes, tant del sector públic com de l'àmbit privat, per ubicar la fàbrica de producció que volen posar en marxa a l'Empordà l'any 2023. Recordem que l'empresa té previst invertir-hi uns 10 milions d'euros i arribar a produir uns 10 milions de litres l'any en aquesta nova planta. Actualment fan la cervesa en un centre de producció de la República Txeca. La Brava Beer va néixer fa un any i mig de la mà d'un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà.
El director executiu de l'empresa, Sergi Carmona, ha explicat al Supermatí que van decidir produir en aquell país perquè és el millor lloc per fer la cervesa tipus Pilsen. Carmona argumenta que el mètode podia donar resposta a l'enfoc tradicional i de qualitat de la Brava. Ara, un cop han adquirit els mecanismes de producció de grans volums, volen fer realitat el somni de tenir una planta de producció pròpia a l'Empordà.
I vam decidir fer-les fora perquè el mètode, la qualitat i el volum, el que nosaltres estem fent actualment i el que volem fer en uns anys, era inviable fer-ho aquí amb aquestes característiques. Per tant, estem aprenent dels millors a nivell mundial. Ja estem treballant per disposar de la nostra pròpia planta aquí amb un mètode que és tradicional i centenari, centre europeu, però que aquí en el nostre país no es fa perquè creiem que només tenim el que ens fan veure.
La fàbrica ha de ser una realitat d'aquí a 6 anys. Ara ja estan treballant en el projecte, tant a nivell financer com logístic, però encara no han decidit la ubicació. Carmona ha explicat a Ràdio Capital els requisits que hauria de tenir l'emplaçament.
Des que entren les matèries primeres fins que surt el producte ha de ser un circuit dinàmic i, per tant, aquí també entren en treball una sèrie de disseny i de concreció i, al final, ha de ser també una ubicació que sigui de fàcil accés perquè no només volem fer la producció, sinó que volem també generar i crear altres tipus d'activitats dinàmiques i familiars.
L'impuls definitiu al projecte ha estat l'èxit de la segona ampliació de capital de 264.000 euros i l'interès que hi han mostrat inversors nacionals i internacionals amb coneixement de l'Empordà. Per això els responsables de la Brava es mostren ambiciosos i es fixen l'objectiu de ser la primera cervesa de Girona i una de les tres capdavanteres de Catalunya. Actualment produeix uns 160.000 litres anuals i preveu facturar enguany uns 900.000 euros, 8 vegades més que l'any passat.
Són les 8 i 10, Vall-llobrega es mobilitza contra els barracons.
Famílies, comunitat educativa i Ajuntament de Vall-llobrega es planten per reclamar que la Generalitat desencalli la construcció d'una nova escola. Aquest divendres tallaran l'autovia C31 amb una marxa lenta de vehicles i han començat una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta SOS Escola Vall-llobrega. La població reclama al Departament d'Ensenyament que posi fi a 12 anys de barracons. L'escola Vall-llobrega va obrir el curs 2005-2006 amb dos mòduls prefabricats i ara ja són 5.
Fa més d'una dècada que l'Ajuntament i la direcció de l'escola de Vall-llobrega demanen el govern que construeixi una nova escola que els permeti deixar els mòduls prefabricats. De fet, fa 7 anys la Generalitat va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció, però el projecte es va aturar com a conseqüència de la crisi econòmica i les retallades i des de llavors està paralitzat. L'escola té moltes mancances estructurals i d'espai. Els barracons han envellit, tenen rovell, goteres i zones amb problemes d'olors i salubritat i no aïllen bé. Ensenyament argumenta el factor demogràfic, però l'Ajuntament recorda que Vall-llobrega no ha parat de créixer en els darrers 15 anys i que al poble hi ha demanda d'habitatge pels propers anys. Tot plegat ha portat les famílies, la comunitat educativa i el consistori a les mobilitzacions.
Les 8 i 11 remodelen el mirador de Sant Ramon a Begur.
A partir de dissabte a mitjanit es tancarà l'accés de vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta, que passa pel centre de l'espai d'interès natural Castell Caproig, així com l'accés a l'espai litoral de Cala Salguer i Pineda d'en Gori. L'Ajuntament de Palamós ha avançat la mesura a causa de l'elevat nombre de vehicles que s'han començat a detectar en aquests espais, principalment els dies festius i coincidint amb el bon temps.
A partir del 3 de juny el tancament ja serà diari i mentre es mantingui el risc d'incendis forestals. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones i del patrimoni natural d'aquestes dues zones. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar l'aparcament gratuït habilitat que, de moment i fins al mes de juny, tindrà una capacitat limitada d'uns 90 cotxes. La restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests espais.
I ara sí, acabem remodelant el mirador de Sant Ramon a Begur.
L'Ajuntament de Begur ha millorat l'estat d'aquest mirador, que ofereix unes vistes espectaculars de la Costa Brava, especialment de la platja Gran de Pals i les Illes Medes. S'ha ampliat l'espai, s'ha refet el mur i la barana i s'hi ha instal·lat uns bancs nous.
Aquesta remodelació s'ha fet aprofitant les obres per construir una vorera entre aquest punt i el vial de circunvalació al llarg del passeig Carmen Amaya. Els treballs també suposen un increment de la seguretat per als vianants. Ara el govern municipal preveu continuar la vorera a l'altre tram del passeig Carmen Amaya, que va des del vial de circunvalació fins a l'espai Mas d'en Pinc, on hi ha la seu de l'àrea municipal de Medi Ambient, identitats i organitzacions locals.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. El resum de les notícies més pròximes tornarà quan faltin escassos 10 minuts perquè siguin les 9 del matí. Mentrestant, donem la benvinguda als oients de Ràdio Capital que fins ara no podien estar escoltant aquest programa a causa d'una incidència tècnica. Són gairebé un quart de 9 del... És gairebé un quart de 9 del matí. El resum de l'actualitat el podeu recuperar, com dèiem, abans de les 9 del matí i també a través del nostre web radiocapital.cat. Ara, però... Seguim avançant en el programa d'avui i ho fem a través del repàs a les notícies d'àmbit general.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El jutge decreta presó sense fiança per Jordi Pujol Ferrusola, Dani Cortés.
Bon dia. D'aquesta manera, el jutge accepta la petició que havia fet hores abans la Fiscalia Anticorrupció sobre el fill gran de l'expresident de la Generalitat. Els informes de la Unitat d'Investigació Fiscal de la Policia asseguren que Pujol Ferrusola hauria amagat 30 milions d'euros mentre se l'estava investigant.
La Fiscalia denuncia per un delicte de frau la delegada del govern espanyol a Madrid.
Quan Concepción d'Encausa era regidora, l'Ajuntament de Madrid va començar a pagar 41.500 euros al mes fins al 2032 a una empresa hotelera a qui havien adjudicat un terreny municipal, és a dir, li pagaven en lloc de cobrar. Era a canvi que l'empresa no denunciés l'Ajuntament perquè no li permetien construir un hotel al terreny. Després de mesos d'investigació, la Fiscalia ha conclòs que d'Encausa hauria pogut cometre un delicte societari.
Cassolada contra la corrupció davant la seu del Partit Popular a Madrid.
Prop de mig miler de persones s'han concentrat davant la seu nacional del Partit Popular a Madrid per participar a la cassolada contra els casos de corrupció vinculats al partit. La seu del partit ha estat custodiada per la Policia Nacional. La delegació del govern ha advertit que, com que no estava comunicada prèviament, podria sancionar els participants i els impulsors.
Són les 8 del matí i 16 minuts. El diputat Lluís Llach adverteix de possibles sancions als funcionaris.
El diputat de Junts pel Sí al Parlament assegura que els funcionaris que no compleixin amb la llei de transitorietat jurídica seran sancionats. Apunta especialment als Mossos d'Esquadra.
La mesa del Parlament haurà d'anar a declarar al maig davant la justícia.
Aquesta citació és per la segona querella interposada per la Fiscalia a instàncies del Tribunal Constitucional contra Carme Forcadell. S'acusa Forcadell i la resta de membres de la mesa del Parlament de prevaricació i desobediència per haver aprovat el debat i la votació sobre el referèndum.
Els presumptes jihadistes detinguts a Barcelona podrien tenir relació amb els atemptats de Brussel·les.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones en el marc d'una operació antijihadista. El conseller d'Interior ha explicat que en la dotzena d'escorcolls que s'ha dut a terme s'ha interceptat grans quantitats de diners, droga i material informàtic. Ara s'haurà d'analitzar, però de moment no s'han trobat indicis que el grup volgués atemptar Catalunya.
Un quart i un minut de nou acabem. La policia britànica confessa que la desaparició de Madeleine McCann no es podrà resoldre mai.
És la nena britànica de 4 anys que va desaparèixer el 2007 quan estava de vacances amb els seus pares a Portugal. La policia britànica no ha deixat de buscar la nena en aquests 10 anys i s'hi han gastat un total d'11 milions de lliures.
Gràcies, Dani Cortés. Un quart i dos minuts de 9 del matí. I recordeu especialment avui que si voleu consultar totes aquelles notícies més pròximes, tota l'actualitat del Baix Empordà la podeu trobar a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I com sempre, després del repàs informatiu, anem a l'agenda. Agenda que avui sí, des de l'estudi, ens porta en David Parreño.
Supermatí.
Xerrada sobre l'acollida de refugiats, David.
Bon dia, Miquel. El primer cicle de conferències, diàlegs i reflexions de Castell-Platja d'Aro segueix endavant. Avui a les 7 del vespre tindrà lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament una xerrada de l'escriptor Saïd El-Kadawi sobre la visió de la societat d'acollida.
A Palafrugell entrevisten en Miquel Calçada.
Doncs sí, el periodista Jordi Grau entrevistarà demà el polític, periodista i empresari Miquel Calçada a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell.
I acabem.
Avui, però, també hi haurà una xerrada sobre alimentació i rendiment. Tindrà lloc a 7:45 del vespre i l'impartirà Carlos Pérez, de l'Institut Municipal d'Esports.
Disculpa, David, acabem, dèiem, amb una audició a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs sí, avui també podrem gaudir d'una audició del nivell mitjà de l'Escola de Música de Sant Feliu. Serà a les 8 del vespre a l'auditori de la mateixa Escola de Música.
Gràcies, David Parreño. I com sempre, després de la cultura, anem al comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dimecres ens porta en Paulí Martí.
Diferents causes, com el canvi climàtic o la destrucció d'hàbitats, han suposat un desequilibri en els ecosistemes. La pressió de les zones urbanes, on hi viu un 90% de la població del país, ha suposat l'eliminació de nombrosa fauna o el seu desplaçament a zones més inaccessibles, que de retruc han afectat les zones rurals, especialment en el cas de la reintroducció de grans ungulats o grans depredadors com l'ós, el llop o el linx. Per cercar un just equilibri calen actuacions de gestió d'aquesta fauna des d'una visió més integral, ja que la població urbana ha de ser conscient que aquesta forma de vida genera uns forts impactes en el medi natural. D'altra banda, hi ha espècies que s'han hagut d'integrar en l'àmbit urbà a la força per trobar mitjans de subsistència. Mamífers com l'ós rentador, el mateix senglar, o bé aus com la cuereta o la cotxe fumada, comencen a veure's amb més freqüència per places i urbanitzacions. D'altres, com les plugabous o el tudó, se solen localitzar en zones perifèriques. Com a tots els canvis dràstics de costums, es produeixen fenòmens anòmals i que han requerit de la intervenció humana. A tots ens venen al cap espècies invasores o en superpoblació, com ara els coloms, els estornells o els temuts gavians argentats, que han foragitat de fa temps l'espècie autòctona, la gavina comuna. Són prou conegudes les campanyes a les Illes Medes per tal de foradar els ous de gavians degut a les ràtzies produïdes per aquesta espècie. També coneixem casos propers on es cacen els coloms en gàbies o xarxes, o bé s'espanten els estornells en detonacions. Pensem que es tracta de mètodes antediluvians i en ple segle XXI cal cercar solucions menys agressives, més efectives i més sostenibles. Tot i que encara queda molt per fer, hi ha indrets on s'ha imposat la lògica. És a dir, repoblar la ciutat amb els depredadors d'aquestes espècies, com poden ser les àligues o els falcons. Algunes poblacions ja han pres la iniciativa. Fa uns anys Girona, més recentment Palamós o l'Escala. Adéu-siau, fins la propera.
El comentari d'en Paulí Martí al Supermatí d'avui. I a Ràdio Capital, d'aquí a un no res, entrevistem Jaume Pla, Masoni, que acaba de treure nou disc. Serà d'aquí a mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
En Jaume Pla és la veu, l'artífex i és l'ànima mater de Masoni, que acaba de presentar un nou disc que es diu Carn i Os, tot inclòs. Volem parlar-ne amb ell, però abans fem un petit resum amb en David Parreño. David.
Jaume Pla, Masoni, ha tret a la venda el seu nou àlbum, Carn, Os i tot inclòs. Després del seu disc Seven Songs for an Endless Night, torna amb noves cançons que va presentar el divendres passat en un concert al seu poble, a la Bisbal.
Bé, Jaume, la primera pregunta és obligada. Com va anar el concert de divendres?
Doncs molt bé. La veritat és que no havia presentat un disc el primer dia, o sigui, just el dia que sortia el disc, teníem un primer concert que era de presentació i a més era a la Bisbal, el meu poble. Amb tots aquests anys i tants discos encara no havia passat mai. Per tant, em feia especial il·lusió i és com allò... com m'imaginava com allò com inauguren els barcos i tanquen l'ampolla de xampany a la corassa.
Botar el disc, no?
Sí, una mica sí.
Escolta, sí. Quan toques a casa, quan jugues a casa, la sensació és diferent o no? O ja hi estàs acostumat?
Bueno, hi ha com més nervis, perquè, o sigui, m'agrada que la gent, o sigui, quan vam trobar-te amb gent coneguda està molt bé, i normalment sols tenir més públic que altres llocs, és més fàcil emplenar, no? Però també, per altra banda, com que coneixes a la gent, també et poses més nerviós, no sé, i hi ha família, ja ni en dic, és allò que... m'agrada que em vinguin a veure, però se'm fa difícil.
Escolta, creus, quan et venen a veure, creus que et venen a veure com a col·lega o com a família o amic, o et venen a veure com a artista i, per tant, hi ha aquesta barrera que hi ha sempre entre l'artista i el públic, no?, aquesta espècie de respecte, i la compleixen o no? O és, hòstia, tio, quin concert, no sé què. Com va això?
És més aviat, com sempre, eh? Vull dir, sí que passa aquestes coses que normalment a fora del poble, pues, hi ha com un, tothom entén que és com una relació de públic i artista, no?, per dir alguna cosa. Però aquí no. Aquí és tu, aquest teu col·lega que puges que estàs tocant a l'escenari, però... No deixa de ser el col·lega mai, amb les coses bones i dolentes que té. Bones en el sentit de que està molt guai que es mantingui aquest vincle, no? Dolentes potser perquè la gent és com... si ha de xerrar una mica més, no importa. Potser algú de fora pensaria, hòstia, no xerrem que fem pressa, però collons, és en Jaume de Can Pla, saps què vull dir?
Clar.
Hi ha aquesta cosa més així informal.
Escolta, dèiem que presentes disc, Carn i Os tot inclòs, escoltem una mica com sona, no?
Sí.
Vinga, som-hi.
Trepitjant la zona zero, després de totes les converses, dels viatges iniciàtics, d'amistats que semblen zombis, després de creure i deixar de creure en candidats que s'estavellen, ja no recordo quin és el meu nom.
Anava a dir, no esperaré que comenci la resta de la banda perquè el disc és tot acústic.
Sí, és totalment acústic. És una mica un repte. És un disc d'aquells que, fins i tot parlant amb amics músics com en Pau Allbé o en New Rhyme, em comentaven que ells també han pensat moltes vegades de fer aquest disc. No han fet el pas, però sí que és com a composició de cançons, és un disc que t'imagines, no? Perquè... Sí. Els que ho han intentat o ho han fet a vegades t'agraden, no? O sigui, el cas d'en Bruce Springsteen amb el Nebraska o el Free Willing d'en Bob Dylan.
Carai.
No? Són discos que marquen, no? I, sí. que el format aquest admeto que és una mica dur d'escolta, en el sentit que es pot convertir una mica avorrit les primeres escoltes, sobretot. Però si entres, aquesta sinceritat i aquesta cosa despullada que tenen les cançons, i hi ha una sinceritat
més brutal. Això és quan acabes d'entrar més en les històries que explica l'artista, no?
Clar, perquè en realitat la lletra suposa el 50% del que està passant musicalment, no? Vull dir, en un disc amb banda, amb 11 arranjaments, amb vents, amb violins, amb guitarres i bateries, el missatge de la lletra també és molt important, però és que aquí és que és bàsicament és el 50%, l'altre és la melodia i a nivell instrumental també hi ha un 50% que és la veu i l'altre 50% que és la guitarra. O sigui que amb aquests quatre elements, dos de la cançó i dos de la interpretació, ja t'ho fas tot.
Jo quan vaig saber que treies un disc en format acústic em vaig preguntar, és una qüestió, una llicència estrictament artística, o té a veure amb les possibilitats que té després aquest disc d'anar-se rodant a través dels bolos, i el fet que sigui en acústic facilita que vaja, que apareguin més bolos o que pugui funcionar millor en directe?
Home, no negaré que és més fàcil rodar, com dius tu, un disc en acústic, però en aquest cas jo ho pensaria més en el sentit de... El que sí que em dona més llibertat és el fet d'anar jo sol per la vida, en el sentit de...
Clar.
Tema assajos, tema coordinar banda, tema... O sigui, sí que és un moment de la carrera que em venia molt de gust controlar-ho tot jo i que jo fos... Que, per exemple, et dona una llibertat, per exemple, durant el concert de la nit, canviar el repertori si et dona la gana, no? Això amb una banda no ho pots fer perquè hem quedat amb un repertori concret que ens saben el repertori, llavors si fas un canvi d'una de la primera cançó d'un disc, del primer disc que no és gaire coneguda però que algú te la demana i te la saps, doncs la pots fer, no? I tens aquesta llibertat que ara em venia molt de gust. Vull dir que, a part de les avantatges que té de poder moure més el format, també té aquests avantatges d'una llibertat personal més gran.
Els que t'hem vist diverses vegades en directe, de totes maneres, sabem com t'agrada de cop i volta agafar la guitarra i arrencar-te tu sol al marge de la banda, fins i tot fent versions d'altres cançons que no tenen a veure amb tu o amb el teu disc. Per tant, ja estem una mica acostumats a veure't amb la guitarra i fotent-li.
De fet, Miquel, o sigui, no sé si te'n recordes quan vam fer una cosa
pel Club TC, sí.
I allò va ser un dels dies que va ser un dels detonants una mica d'aquest disc, perquè recordo que...
Això que m'estàs dint m'agrada molt.
Mira. Sí, no?
Sí. No, perquè jo recordo aquell dia, per la gent que no ens estigui escoltant, fa uns mesos vam entrevistar en Jaume Pla en una altra de les feines que faig jo. Jo tenia un altre rol i en Jaume tenia el rol de Masoni, i ell l'entrevistàvem, i mentre l'entrevistàvem de tant en tant s'arrencava i es posava a tocar alguna cançó en format acústic, i recordo aquell dia especialment que va haver-hi unes quantes persones de les que van venir que van dir, ostres, com m'agrada escoltar aquest tio tocant sol amb la guitarra. Quina energia que transmet només ell amb la guitarra.
Arrel d'aquesta experiència de que varia gent a l'entrevista em va comentar que els agradava molt com sonava el format aquest, jo i la guitarra acústica, se'm va passar pel cap fer aquest disc i aprofundir una mica en aquesta part que no havia fet, que sí que havia fet amb altres cançons de la discografia, que són en banda i havia traslladat a l'acústic, però no havia fet un repertori expressament, cançons noves, ja de punt de partida per fer aquest disc, saps?
Sí, escolta, anava a dir, tu seràs molt rockero i molt enèrgic, però de sobte anem avançant aquest Carniós tot inclòs i escoltem coses tan tendres com aquesta. Que si la cançó ja és tendra, posar-hi la veu de la Judith Niederman ja encara ho acaba d'entendre encara més tot això.
Sí.
A més, sí, aquesta cançó té un aire molt country.
Sí, hi ha un parell de cançons del disc que tenen un aire country, una mica per influència de Neil Young, sobretot. Mm-hmm. I aquesta, a part, sí, el missatge és molt, molt positiu, cosa que no és gaire normal en mi, però...
però... D'aquí la presència de la Niederman, no?, que sempre sí, està contenta.
Sí, exacte. Ajuda a fer-ho passar tot molt millor. Sí, bueno, en aquesta música acústica també es sol utilitzar aquest tipus de duets que queden molt bé perquè hi ha molt pocs elements i llavors destaquen molt, no? I per exemple, recordo molt el duet que fan amb Bob Dylan i l'Emilio Harris al Desire, sí, quasi tot el disc.
Sí.
I clar, són coses que et passen pel cap també. També volia que no fos molt avorrit el disc, en el sentit de... ja sabia que el format limita molt, però si anem posant quatre cosetes que diferencien una cançó de l'altra, hi ha una cançó també que és una simple pandereta, però que també ajuda a definir-la, no? Uh-huh. O també el rasgueig de la guitarra és molt diferent, depèn de la cançó. I també m'he mirat perquè en el sentit aquest, que no fos una cosa de dir, hòstia, tot el rato poses la primera cançó i totes són iguals, no? Va, és igual el format, però dintre de que és igual el format, llavors intento jugar al màxim possible.
Escolta, si el disc d'un artista és el reflex de la seva manera de ser o de pensar, tu ets esquizofrènic directament, eh?
Per què?
Home, carn i os tot inclòs, aquí amb la guitarreta, en plan acústic, tranquil, venint del songs, del Seven Songs for Endless Night, que era electrònic, a més, electrònic canyero. El Sacrifiqueu la princesa, que era, o Fins que la mort ens separi, encara més, que era molt més introspectiu, fins i tot la producció sonora era molt més fosc. Aviam, estabilitza't ja, no?
Sí, és que faré parar boig a la gent que ens segueix, perquè al final em diran que ja n'hi ha prou, no? A veure, sí, és una mica complicat. M'agraden moltes coses diferents, me canso molt ràpid de les coses i... Però bueno, també hi ha tradicions que s'han forjat així, una mica, en Neil Young mateix que et comentava, té molt la vessant aquesta dels Crazy Horse, super canyera i tal, sí. I després també fa discos molt, molt acústics i molt normalets. I els rockeros d'abans, rotllo Elvis, Eddie Cochran, Chuck Berry, tenien molt aquest rotllo de o et feien un rock o et feien una balada.
Clar.
Però no els inicis amb mitges tintes,
no
així...
Ja.
Vull dir que eren com els extrems una mica dels sentiments, allò, o algo molt enèrgic o algo molt, molt tendre, però els mitjos temps, tinc alguns mitjos temps a la discografia, però són pocs comparat amb cançons que són més d'un o d'un pal o de l'altre.
Home, aquí podries dir, escolta, hi ha artistes que als quals se'ls critica perquè sempre fan el mateix, no em vinguis ara tu en que cada vegada canvio perquè perdo l'estil, no?
Clar, tot té el bo i el dolent. O sigui, jo crec que a curt termini perjudica una mica el fet de canviar molt perquè costa molt fidelitzar el públic o que la gent s'acostumi... La gent, quan li agrada un grup, el que vol és més dosi d'allò, no?
Clar.
Vull dir, t'ha agradat aquell plat, doncs vols més...
I generalment el nou disc sempre acaba sent pitjor que l'anterior, no? O sempre, la impressió inicial sempre és, ui, abans aquest molava més.
Sí. Sí, això sí que s'ha passat, tot i que després, amb el temps, a vegades ja entres a... També és una sensació de que portes molt temps escoltant un disc i com que s'assembla molt, doncs pues dius, hòstia, és com el mateix, però no molt sé aquest, no?
Clar.
Però depèn. Però també hi ha aquest altre tipus de carreres, que són una mica com la meva, que tenen més aquesta cosa variada, que crec que a curt termini ens perjudica, però potser a llarg termini, quan es vegi tot el puzzle des de fora, des de tots els anys, bueno, pots també... trobar-ho interessant el fet de que es vagi canviant i que es vagi investigant amb les seves errades que comporta, evidentment, perquè si toques tecles que no has tocat, alguna no sona bé.
Està clar.
Però bueno, ja ho he comentat en alguna altra ocasió, no és que ho faci per rebel·lia o per posar a prova la gent o tal, és que no és ni molt dolent, és com sóc. Llavors, no em costa fer-ho així, vull dir, em costaria més fer-ho d'altra manera, però no... Tampoc és que me les vulgui donar d'innovador ni res.
No, no, està clar. Jo quan he sentit els primers acords de la cançó Sol, que és la primera cançó del disc, he dit, hosti, això és Masoni en estat pur. Vull dir, 100%. Tot i no tenir res... No, ho dic literalment, eh? Vull dir, quan he sentit els primers acords de Sol, dic, hosti, això és el segell, això porta el segell d'en Jaume Pla.
És curiós perquè encara el disc... Bueno, ja estem parlant de que va sortir el divendres, no? Però la poca gent que l'havia escoltat abans m'ha dit una mica el mateix i és una cosa que potser no m'hi havia trobat tan sovint i potser sí que és una cosa que al final de tots els discos que he fet i la manera que tinc de fer les cançons pot ser que ja es comenci com a que el sediment que hi hagi ja...
Que sigui marca de la casa, no? Jo t'he de dir, mira, sense que tingui res a veure ni la música, ni l'harmonia, ni la lletra, m'ha portat a pensar en per primer cop.
Potser sí.
Mira, no sé per què.
Té aquest punt d'esperança, de melancolia també una mica, sí.
Potser sí. Escolta, no tenim encara massa temps, però digue'm què expliquen les cançons de Carn i Os tot inclòs?
Bé, si hi ha un eix vertebrador a nivell de lletres, tot i que sempre hi ha lletres de tot, però una mica el leitmotiv de tot plegat, es nota molt aquesta cosa de que estic una mica intentant trobar-me, no? I hi ha diverses cançons que parlen d'aquesta autoafirmació personal o d'aquests missatges que un mateix es dona d'ànims en moments de dubte, no? O sigui, és com un intentar trobar el camí i llavors tan sol com pedres o vindré com una plaga són cançons que parlen d'aquest jo una mica perdut, però que busca la llum, d'alguna manera, busca la solució a les coses. O sigui, no trobo que siguin cançons pessimistes, encara que hi hagin frases pessimistes, trobo que el missatge final és com de voler-se'n sortir.
El proper disc l'has de gravar amb un divan, eh?
Sí, sí,
potser sí. Un divan. Escolta, per acabar sobre el títol, carn, os i tot inclòs, això a mi em fa pensar en una carnisseria de la Bisbal. Sí, no sé, em fa pensar en una llista... No sé en quina, perquè jo controlo les de Pals, les de Bisbal no, però em fa pensar en un rètol de carnisseria de la Bisbal. Només li falta 7,99.
Sí, és un títol que es col·loca bastant, la gent no sap gaire cap on agafar-se'l. És un vers d'una cançó que és Mal Mel i Mil i una nits, i potser en el context de la cançó i les frases que van abans i després s'entén més. Jo el que vull explicar una mica és que Carnos seria la nostra part física, no? O sigui, del que estem fets, i el tot inclòs és una mica el que conlleva, no? El que comporta plegat. O sigui, Carnos seria la part física i el tot inclòs seria la metafísica aquesta que a vegades es torna amb locus d'emocions, de que no sabem per què fem les coses, per què desitgem allò i llavors ho diem, i bueno, aquest tipus de coses. El tot inclòs és tot el que ve darrere la carn i os.
Sí, sí, sí. Suposo que, com que en Quimi Portet té un disco que es diu Matem els dimarts i els dimecres i els diumenges, crec recordar que sí que és sobre un cartell d'una carnisseria de per allà a Osona, vaig pensar, mira, un altre que s'ha inspirat amb la cosa aquesta.
Doncs no, però està bé aquest d'en Quimi també.
Sí, sí, home, sí, i encara un dia n'hi vaig dir un d'un rètol que vaig veure jo, aquest que sí, en una carnisseria de Pals, que era allà on no hi ha sang no s'hi fan botifarres. Sí, si busques títol pel proper disc, ja...
Home, realment és un bon lloc per inspirar-se a les camiseries.
Sí, sí, sí. Escolta, bueno, hi ha alguna previsió de, més enllà del concert que vas fer divendres passat, hi ha alguna previsió de bolos ja tancats, previstos? N'hi haurà algun que passi per aquí al Baix Empordà?
Al Baix Empordà, sí. Estem a Cruïlles, aquí al costat de la Bisbal, ara no sé quin dia de maig, crec que és el 14, diria, em sembla.
Haurem de venir a veure.
Però bueno, ja anem anunciant les dates al Facebook, a Twitter i a Instagram, vull dir que qui vulgui saber-ho. Però sí, hi ha aquest de Cruïlles, llavors al juny toquem a Torroella, també bastant per aquí a prop, i llavors la presentació a Barcelona és el 25 de maig.
25 de maig. Jaume Pla, Amazoni, gràcies per atendre la nostra trucada, sobretot a aquesta hora, que ja sabem que els dilluns al dematí els artistes us costa més, per tant l'agraïment és doble. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé amb aquest disc que acabes de presentar.
Vale, gràcies.
Adéu, bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
una de les històriques de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, per encetar aquest segon bloc del Supermatí d'avui, després d'escoltar Amazon i les reflexions al voltant del seu nou disc. Són gairebé 9:15 del matí, avui és dimecres, anem a repassar les últimes notícies en l'àmbit de l'oci i la tecnologia digital.
Bon dia, comencem parlant a la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana d'intel·ligència artificial, perquè investigadors de la Universitat Pompeu Fabra han creat un programa amb intel·ligència artificial que és capaç de predir les emoticones més adequades per un missatge. I és que en algun moment de les nostres vides tots haurem d'enviar un missatge en què ens hi jugarem molt. Encertar l'emoticona idònia pot ser clau, sobretot si es tracta de demanar perdó. Conscients d'aquesta dificultat, dos investigadors de la Universitat Pompeu Fabra han creat un algoritme d'intel·ligència artificial que podria facilitar-nos la tria. És capaç d'entendre el significat global d'un missatge i suggerir-nos quina emoticona seria més adequada. Els resultats obren la porta a introduir un recomanador d'emoticones per als nostres mòbils. El gran repte amb la intel·ligència artificial és saber quan no convé fer-la servir. Commoció a Estats Units amb el cas Steve Stephens, l'home que va matar un ancià a Cleveland, a Ohio, i va retransmetre l'assassinat per Facebook Live. La víctima era Robert Godwin, un home de 74 anys que passejava tranquil·lament pel carrer després a celebrar la Pasqua amb la seva família. Després de cometre l'assassinat, Stephens va fugir i va anunciar en un nou vídeo la intenció de cometre nous crims. Facebook ha reconegut que va trigar a identificar i retirar els tres vídeos de Stephens, un on anunciava el seu pla, un altre on l'executava i un tercer on confessava. Les imatges van estar penjades a la xarxa social durant 2 hores abans de ser retirades, 2 hores en què no van parar de viralitzar-se. Amb tot, han defensat que van tancar el perfil de Stephens només 23 minuts després que el vídeo de l'assassinat fos reportat per primera vegada. L'incident ha augmentat la pressió sobre la xarxa social perquè moderi millor els continguts que es pugen a la seva plataforma. I el taxi volador per esquivar embussos podria ser una realitat no gaire llunyana. A Múnich s'ha fet la primera prova d'un vehicle de transport de passatgers volador desenvolupat a Alemanya i en què participa l'Agència Espacial Europea. És elèctric, va sense pilot i pot fer distàncies de 300 km a 300 km per hora. El primer vol s'ha fet en un ambient controlat. Hi caben 2 passatgers. L'objectiu és que hi puguin anar 5 persones i que s'utilitzi com un Uber volador, amb reserva de vol des del mateix telèfon. Podrà enlairar-se i aterrar verticalment. Aquest taxi volador l'ha desenvolupat Lilium i ha estat creat a la Universitat Tècnica de Múnich. Males notícies per als incondicionals d'Apple. El llançament del nou iPhone no serà al setembre, sinó a l'octubre o fins i tot al novembre. La nova informació arriba de la mà de Nikkei, que al costat de KG Industries són els responsables de les filtracions més rellevants i encertades sobre l'iPhone. Segons publiquen, Apple ha tingut problemes per rematar a temps el nou telèfon a causa de la inclusió d'una nova pantalla OLED, components per a carregar-lo de forma sense fils i també noves plaques base. La culpable, irònicament, sembla ser Samsung. L'empresa sud-coreana és la que ha subministrat els panells OLED a Apple. El pla original era tenir les pantalles llestes pel maig, però sembla que la producció no acabarà realment fins al juny, el que impactarà en la construcció del nou telèfon. També destaquem que Bose, una de les principals marques d'alta fidelitat i d'auriculars d'alta gamma, i que és una de les que millors productes llançar al mercat, segons Reuters espia als usuaris amb l'aplicació que gestiona els seus auriculars sense fils per vendre la informació de la música, els podcasts i la resta de continguts que s'escolten amb els seus dispositius. La demanda ha estat interposada per un usuari en un acord federal de Chicago per la total indiferència de Bose a l'hora de garantir la privacitat dels consumidors que es descarreguen la seva aplicació tant per dispositius d'Apple com per aquells controlats per Android, segons recull el text de la denúncia. Waymo, l'empresa de cotxes sense conductor del conglomerat Alphabet, al qual pertany Google, ha iniciat aquest dimarts a Phoenix, Arizona, Estats Units, la seva primera prova oberta al públic de vehicles autònoms. La companyia ha assegurat que té 100 monovolums Chrysler Pacifica i acaba d'adquirir altres 500 per satisfer tota la demanda prevista. Waymo ja està provant el seu servei amb un grup de famílies per observar el que els potencials clients requereixen en un trasllat. Ara, el radi d'actuació s'amplia. A través del seu blog, l'empresa ha convidat els 4,5 milions de residents de l'àrea metropolitana a participar a la primera prova per cotxes autònoms obert al públic. El 86% dels internautes espanyols d'entre 16 i 65 anys estan enganxats a les xarxes socials. 19,2 milions de persones les utilitzen diàriament. Ho reflecteix el 8è estudi de xarxes socials IAB Spain, associació que representa el sector publicitari espanyol en mitjans digitals que ha estat presentat a Madrid. Dones i homes, en la mateixa proporció i amb una mitjana d'edat de 38 anys, utilitzen de mitjana 4 xarxes socials cada dia. Xatejar amb un 67%, consumir vídeos i música amb un 59% i xafardejar la vida dels contactes un 47% són les activitats preferides dels espanyols a les xarxes. Potser per això Facebook segueix sent la xarxa social per excel·lència amb un 91% dels usuaris, seguida de WhatsApp amb un 89%. És precisament el servei de missatgeria instantània que els usuaris més dediquen el seu temps, més de 5 hores setmanals, l'equivalent a 45 minuts diaris. I fins aquí la informació de la tecnologia i l'oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
M'agrada acabar el programa d'avui amb el so vintage d'aquesta banda, els Lazy Lines, amb aquesta última producció seva que porta per títol The Dance Floor. Estem a punt d'acabar el supermatí d'avui. I com sempre ho fem repassant les notícies de casa nostra, fem un últim repàs informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
Esquerra i el PDeCAT voten junts a que s'aturi el xalet del Golfet. Toni Sellas, bon dia.
El govern de Palafrugell ha quedat en minoria al ple municipal d'aquest dimarts defensant les polèmiques obres del xalet del Golfet. Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata, a l'oposició, han votat conjuntament per demanar que es paralitzin immediatament les obres fins que el jutjat es pronunciï sobre el cas. El secretari de l'Ajuntament, tanmateix, ha posat de manifest que la moció no té efectes jurídics.
El portaveu d'Esquerra, Josep Piferrer, ha insistit que hi havia prou arguments legals per no donar la llicència d'obres a l'inici del procés.
Com que sempre va amb el retrovisor, ha arribat en el pla de millora i diu, com que la Generalitat havia aprovat aquell pla de millora, les obres són legals. Si són legals, tècnicament nosaltres no tenim arguments per poder-li dir, però sí que estem convençuts, convençudíssims, que hi havien suficientment arguments legals per no deixar fer aquella llicència, per no donar aquella llicència d'obres i per no fer la casa allà.
El portaveu del PDeCAT, Albert Gómez, ha apuntat a un conflicte d'interpretació entre administracions. Per això ha demanat que es modifiqués el text de la moció per donar-hi suport, instant l'alcalde a aturar les obres fins que el jutge es pronunciï, modificació acceptada pels republicans.
I hem de reconèixer que després de tot el que ha passat, doncs hi ha dubtes raonables des de la perspectiva de les diferents parts. Creiem, per tant, que és important que en qualsevol decisió doncs, que prengui aquest plec, doncs, que s'imposi sobretot el criteri de prudència, no? I també creiem doncs, que el que cal és esperar a que el jutge dictamini qui té raó i quina és la solució final del contenciós.
De la seva banda, l'alcalde Juli Fernández ha reiterat que aquesta és una qüestió tècnica i ha defensat altre cop l'actuació municipal.
Per tant, és veritat que cadascú ha de defensar els seus propis acords. I quan un govern té els informes tècnics interns i externs que diuen que està ben donada, si no defensa aquestes pròpies actuacions, podríem arribar a la conclusió que també podria estar hasta prevaricant. Perquè com amb informes positius tots que diuen que està ben donada, com no defensem el que fa referència a la pròpia administració.
Les 8:53, no ens movem de Palafrugell perquè volem repassar també altres qüestions del ple d'ahir.
El govern també ha presentat una nova entitat, el Consell Municipal de Cultura, un òrgan consultiu per planificar i avaluar polítiques públiques en l'àmbit cultural. Esquerra Republicana hi ha votat en contra i el PDeCAT s'ha abstingut, tots dos perquè reclamaven més debat sobre aquest ens abans de tirar-lo endavant.
També s'ha aprovat una moció dels grups municipals d'Esquerra i CiU demanant col·locar una estelada a la futura rotonda de Llofriu. El grup republicà reivindica la rotonda com a símbol de la marginació de l'estat espanyol envers les infraestructures a Catalunya perquè no ha invertit en la rotonda. Ja han votat a favor que Esquerra, CiU i 5 regidors del PSC, entre els quals l'alcalde. El ple ha servit per oficialitzar el canvi del regidor de Ciutadans, que ara serà no adscrit, com va avançar ahir Ràdio Capital.
Són les 6... Perdó, falten 6 minuts perquè siguin les 9 del matí. La Brava estudia propostes concretes per la nova planta a l'Empordà.
Els responsables de la Brava han avançat a Ràdio Capital que ja han rebut diverses propostes, tant del sector públic com de l'àmbit privat, per ubicar la fàbrica de producció que volen posar en marxa a l'Empordà l'any 2023. Recordem que l'empresa té previst invertir-hi uns 10 milions d'euros i arribar a produir uns 10 milions de litres l'any en aquesta nova planta. Actualment fan la cervesa en un centre de producció de la República Txeca. La Brava Beer va néixer fa un any i mig de la mà d'un grup d'emprenedors vinculats a l'Empordà.
El director executiu de l'empresa, Sergi Carmona, ha explicat al Supermatí que van decidir produir en aquell país perquè és el millor lloc per fer la cervesa tipus Pilsen. Carmona argumenta que el mètode podia donar resposta a l'enfoc tradicional i de qualitat de la Brava. Ara, un cop han adquirit els mecanismes de producció de grans volums, volen fer realitat el somni de tenir una planta de producció pròpia a l'Empordà.
I vam decidir fer-les fora perquè el mètode, la qualitat i el volum, el que nosaltres estem fent actualment i el que volem fer en uns anys, era inviable fer-ho aquí amb aquestes característiques. Per tant, estem aprenent dels millors a nivell mundial. Ja estem treballant per disposar de la nostra pròpia planta aquí amb un mètode que és tradicional i centenari, centre europeu, però que aquí en el nostre país no es fa perquè creiem que només tenim el que ens fan veure.
La fàbrica ha de ser una realitat d'aquí a 6 anys. Ara ja estan treballant en el projecte, tant a nivell financer com logístic, però encara no han decidit la ubicació. Carmona ha explicat a Ràdio Capital els requisits que hauria de tenir l'emplaçament.
Des de que entren les matèries primeres fins que surt el producte ha de ser un circuit dinàmic i, per tant, aquí també entren en treball una sèrie de disseny i de concreció i al final ha de ser també una ubicació que sigui de fàcil accés perquè no només volem fer la producció, sinó que volem també generar i crear altres tipus d'activitats dinàmiques i familiars.
L'impuls definitiu al projecte ha estat l'èxit de la segona ampliació de capital de 264.000 euros i l'interès que hi han mostrat inversors nacionals i internacionals amb coneixement de l'Empordà. Per això els responsables de la Brava es mostren ambiciosos i es fixen l'objectiu de ser la primera cervesa de Girona i una de les tres capdavanteres de Catalunya. Actualment produeix uns 160.000 litres anuals i preveu facturar enguany uns 900.000 euros, 8 vegades més que l'any passat.
Les 8 del matí, 57 minuts, Vall-llobregues mobilitza contra els barracons.
Famílies, comunitat educativa i Ajuntament de Vall-Llobrega es planten per reclamar que la Generalitat desencalli la construcció d'una nova escola. Aquest divendres tallaran l'autovia C31 amb una marxa lenta de vehicles i han començat una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta SOS Escola Vall-Llobrega. La població reclama al Departament d'Ensenyament que posi fi a 12 anys de barracons. L'escola Vall-Llobrega va obrir el curs 2005-2006 amb dos mòduls prefabricats i ara ja són 5.
Fa més d'una dècada que l'Ajuntament i la direcció de l'escola de Vall-Llobrega demanen al govern que construeixi una nova escola que els permeti deixar els mòduls prefabricats. De fet, fa 7 anys la Generalitat va arribar a licitar i adjudicar el projecte de construcció, però el projecte es va aturar com a conseqüència de la crisi econòmica i les retallades i des de llavors està paralitzat. L'escola té moltes mancances estructurals i d'espai. Els barracons han envellit, tenen rovell, goteres i zones amb problemes d'olors i salubritat i no aïllen bé. Ensenyament argumenta el factor demogràfic, però l'Ajuntament recorda que Vall-Llobrega no ha parat de créixer en els darrers 15 anys i que al poble hi ha demanda d'habitatge pels propers anys. Tot plegat ha portat les famílies, la comunitat educativa i el consistori a les mobilitzacions.
El Palamós s'avança en la regulació d'accés motoritzat als espais naturals.
A partir de dissabte a mitjanit es tancarà l'accés de vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta, que passa pel centre de l'espai d'interès natural Castell Capgroig, així com l'accés a l'espai litoral de Cala Salguer i Pineda d'en Gori. L'Ajuntament de Palamós ha avançat la mesura a causa de l'elevat nombre de vehicles que s'han començat a detectar en aquests espais, principalment els dies festius i coincidint amb el bon temps.
A partir del 3 de juny el tancament ja serà diari i mentre es mantingui el risc d'incendis forestals. L'objectiu és garantir la seguretat de les persones i del patrimoni natural d'aquestes dues zones. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar l'aparcament gratuït habilitat cada moment i fins al mes de juny tindrà una capacitat limitada d'uns 90 cotxes. La restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests espais.
I acabem remodelant el mirador de Sant Ramon de Begur.
L'Ajuntament de Begur ha millorat l'estat d'aquest mirador que ofereix unes vistes espectaculars de la Costa Brava, especialment de la platja Gran de Pals i les Illes Medes. S'ha ampliat l'espai, s'ha refet el mur i la barana i s'hi ha instal·lat uns bancs nous.
Aquesta remodelació s'ha fet aprofitant les obres per construir una vorera entre aquest punt i el vial de circunvalació al llarg del passeig Carmen Amaya. Els treballs també suposen un increment de la seguretat per als vianants. Ara el govern municipal preveu continuar la vorera a l'altre tram del passeig Carmen Amaya, que va des del vial de circunvalació fins a l'espai Mas d'en Pink, on hi ha la seu de l'àrea municipal de Medi Ambient, identitats i organitzacions locals.
Tenim temps encara per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui el que més notarem serà el descens de temperatures. El cel estarà força ennuvolat i caurà algun ruixat sense deixar-nos massa aigua a les zones costaneres i on si es faran notar més els ruixats serà a les comarques interiors. Les temperatures màximes arribaran fins als 16 graus i la mínima es quedarà sobre els 6. I dijous encara dia ennuvolat amb ruixats puntuals i temperatures fredes. I de cara a divendres veuríem una millora.
Gràcies, Martí. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Supermatí amb en Miquel 40.